Lectures per a la vida. La cartoixa de Parma, de Stendhal, amb la selecció de textos i el comentari d'Anton Carbonell. Lectura a càrrec de Joan Sallent. Traducció de Ferran Tutent.
El sol era molt baix i ja anava a amagar-se quan l'escorta, sortint d'un camí enclotat, va pujar per un pendent d'uns 3 o 4 peus per entrar en un camp llaurat. Fabrizio va sentir un soroll estrany molt a prop seu. Va girar el cap. Hi havia 4 homes caiguts amb els cavalls. El general també havia estat abatut, però s'incorporava tot cobert de sang. Fabrizio mirava els hússars estesos a terra. 3 d'ells encara es movien convulsivament. El quart cridava: «Traieu-me d'aquí sota!». El sergent i 2 o 3 homes havien posat peu a terra per socórrer el general, que, recolzant-se en el seu ajudant de camp, intentava fer alguns passos per mirar d'allunyar-se del cavall que es debatia a terra i llançava coces furibundes. El sergent es va acostar a Fabrizio. En aquell moment, el nostre heroi va sentir dir darrere seu i molt a prop de les orelles: «És l'únic que encara pot galopar». Va notar com l'agafaven pels peus. Els hi aixecaven al mateix temps que li aguantaven el cos per sota els braços. El van fer passar per sobre la gropa del cavall i després el van deixar relliscar fins a terra, on va caure de cul. L'ajudant de camp va agafar el cavall de Fabrizio per la brida. El general, ajudat pel sergent, va muntar i va partir al galop. Ràpidament el van seguir els 6 homes que quedaven. Fabrizio es va incorporar furiós i es va posar a córrer darrere d'ells tot cridant: «Ladri! Ladri!». Córrer darrere uns lladres en un camp de batalla resultava francament graciós. L'escorta i el general aviat van desaparèixer darrere una filera de salzes. Fabrizio, encegat de ràbia, també va arribar a la línia de salzes. Es va trobar amb un canal molt fondo i el va travessar. Un cop a l'altra banda, va començar a renegar al veure de nou, però a una gran distància, el general i l'escorta que es perdien entre els arbres. «Lladres! Lladres!», cridava ara en francès. Desesperat, molt menys per la pèrdua del cavall que per la traïció, es va deixar caure a la vora de la cuneta, fatigat i mort de fam. Si fos l'enemic qui li hagués robat el seu esplèndid cavall, no s'hi hauria capficat. Però veure's traït i robat per aquell sergent que tant estimava i per aquells hússars que ell considerava com germans, era això que li trencava el cor. No es podia consolar de tanta infàmia i, amb l'esquena recolzada en un salze, es va posar a plorar a llàgrima viva. Es desfeia un per un dels vells somnis d'amistat cavalleresca i sublim, com la dels herois de la Jerusalem alliberada. Veure arribar la mort no era res, envoltat d'ànimes heroiques i tendres, de nobles amics que t'estrenyen la mà en el moment de l'últim sospir, però conservar l'entusiasme envoltat de vils canalles. Fabrizio exagerava, com tot home indignat. El dolor moral d'haver estat tan indignament traït i robat se n'hi afegia un altre que, a cada instant, es feia sentir més vivament. Es moria de fam. Va ser, doncs, amb una immensa alegria que, després d'haver caminat, o més aviat corregut, durant 10 minuts, va advertir que el cos d'infanteria, que també anava molt de pressa, s'aturava com per prendre posició. Al cap d'uns minuts ja es trobava entre els primers soldats. «Camarades, em podríeu vendre un tros de pa?». «Té, un altre que ens pren per forners». Aquest comentari despietat i la sorna general que el va seguir van deixar Fabrizio molt aclaparat. La guerra no era, doncs, aquell impuls noble i conjunt d'unes ànimes amants de la glòria que les proclames de Napoleó li havien fet imaginar. Es va asseure, o més aviat es va deixar caure, sobre l'herba i es va tornar molt pàl·lid. El soldat que li havia parlat i que s'havia parat a 10 passos per netejar el rastell del mosquet amb un mocador se li va acostar i li va llançar un tros de pa. Després, veient que no l'agafava, li va ficar un rosegó a la boca. Fabrizio va obrir els ulls i es va menjar aquell pa sense forces per dir res. Quan per fi va buscar el soldat amb els ulls per pagar-li, es va trobar sol. Els soldats que tenia més a la vora eren 100 passos lluny i reprenien la marxa. Es va aixecar maquinalment i els va seguir. Va entrar en un bosc. Estava a punt de caure rendit i amb els ulls ja buscava un indret còmode. Però quina no devia ser la seva alegria quan va reconèixer primer el cavall, després el carruatge i finalment la cantinera del matí. Ella va córrer al seu costat i va quedar espantada al veure-li la cara. «Camina una mica més, fillet», li va dir. «Estàs ferit. I el teu preciós cavall?» I, parlant-li així, el va conduir fins al carruatge i el va ajudar a enfilar-s'hi aguantant-lo per sota els braços. Apenes va ser dalt, el nostre heroi, rebentat de fatiga, es va adormir profundament.
Acabem d'escoltar un dels episodis d'acció més destacats de la novel·la La cartoixa de Parma, de Stendhal. Aquest escriptor francès amb un nom de regust germànic que la vida civil es deia Henri Veil. És una escena de guerra, en ple camp de batalla, i de seguida se'ns fa present aquest jove aristòcrata de 16 anys, Fabrizio del Dongo, que ha travessat Europa per posar-se al costat de l'exèrcit del seu admirat Napoleó. Fabrizio es troba perdut enmig del soroll de les canonades. Observa els 4 homes caiguts amb els cavalls i un general, abatut també, que s'incorpora tot cobert de sang. Mentre els hússars, aquest cos de cavalleria lleugera, queden oblidats estesos de terra, el sergent s'acosta a Fabrizio per fer-se amb el seu cavall i oferir-lo al general ferit. La situació és gairebé còmica i indigna el pobre noi. L'agafen pels peus, l'aixequen del cavall i el fan relliscar a terra, on va caure de cul. El jove veu desolat com se li enduen el cavall i es posa dret furiós, tot cridant «Lladres! Lladres!». Abans el narrador ha qualificat Fabrizio com el nostre heroi i ara fa un comentari carregat d'ironia. Corre darrere uns lladres en un camp de batalla resultava francament graciós. Quan Fabrizio, encegat de ràbia, queda sol al camp de batalla, s'adona de la realitat del que ha viscut, ben allunyat dels seus vells somnis d'amistat cavalleresca i sublim. No és l'enemic qui li ha robat el cavall, sinó els seus propis companys, que tant admirava i que el fan sentir amb el cor trencat, desesperat, sense consol davant de tanta infàmia. I es posa a plorar a llàgrima viva. Nosaltres, com a lectors, no podem deixar de sentir-nos a la vora d'aquest noi, gairebé una criatura, dotat d'una naturalesa feliç, inconscient i superficial, que li dificulta tant entendre les situacions greus com percebre els perills. Ell tenia al cap viure les aventures dels herois de la Jerusalem alliberada, el poema èpic de Torquato Tasso del segle XVI, i s'ha trobat amb un panorama terrible, molt allunyat de les seves fantasies. Estava disposat a morir pels seus ideals. Veure arribar la mort no era res, envoltat d'ànimes heroiques i tendres, de nobles amics que t'estrenyen la mà en el moment de l'últim sospir, però conservar l'entusiasme envoltat de vils i canalles. I el narrador es veu obligat a posar el fre davant de la considerable decepció del personatge. Fabrizio exagerava com tot home indignat. Fins aquí som conscients que hem seguit els fets i les emocions de Fabrizio, acompanyats d'un narrador que ens té en compte com a lectors i que ens transmet la proximitat al personatge. No és estrany que el narrador dictamini que el jove ha patit un dolor moral per haver estat traït i robat pels seus companys. Però la realitat s'imposa, els ideals queden enrere i el noi sent intensament que es mor de fam. Quan veu el cos d'infanteria que s'acosta, s'integra al grup i demana un tros de pa als seus camarades. El comentari despietat que provoca el deixa aclaparat. Té, un altre que ens pren per forners. I llavors sí que es desmunta i el narrador li fa veure que la guerra no era, doncs, aquell impuls noble i conjunt d'unes ànimes amants de la glòria que les proclames de Napoleó li havien fet imaginar. Pàl·lid, esgotat, sense esma, sols li arribarà un cert consol i una recuperada alegria quan reconeix la cantinera que ja l'havia ajudat anteriorment i li havia facilitat un bon cavall. La dona, amb una actitud tendra i maternal, s'interessarà per ell. «Camina una mica més, fillet», li va dir. «Estàs ferit? I el teu preciós cavall?» El condueix fins al carruatge perquè descansi. Apenas va ser dalt, el nostre heroi, rebentat de fatiga, es va dormir profundament. Serà l'endemà quan Fabrizio s'assabentarà que ha estat testimoni de la caiguda de Napoleó a la batalla de Waterloo. Com ha dit l'escriptor i traductor Lluís Maria Tudó, a la Cartoixa de Parma, per primera vegada, les tàctiques militars de generals i polítics no arriben al lector des d'un punt de vista superior, diví i impossible, sinó a través de la mirada terrenal d'un jove que no sap res de tàctiques ni d'estratègies, i només és allà per entusiasme, per amor a una llibertat que espera de les tropes napoleòniques. Henri Bayle, més conegut amb el pseudònim de Stendhal, va néixer a Grenoble el 1783. Tot i que se'l situa com a escriptor en el segle XIX, el gran segle de la novel·la, bona part de la seva obra i del seu temperament vital pertanyen a la vivacitat i a la lleugeresa del XVIII. Té la passió absoluta per l'òpera i el teatre i es forma literàriament i espiritualment amb autors com Diderot, Voltaire i Saint-Simon. De fet, com ha estat dit, l'estil de Stendhal és el de la prosa dels 700, amb una aposta per la llibertat de composició i amb la presència de l'humor. Ferran Toten, magnífic traductor de Stendhal, afirma que és un escriptor que escriu el XIX però amb plantejaments del XVIII i que es projecta cap al XX. De fet, el seu avi, un il·lustrat clàssic que es cartejava amb Voltaire, li transmet el virus de la literatura. Forçat a entrar al Ministeri de la Guerra, és enviat a Milà el maig de 1800. A la ciutat italiana descobreix meravellat la guerra, Itàlia, l'òpera, l'amor i la felicitat. Sempre que pot, retorna a Itàlia, enmig de diverses feines administratives. Com a liberal, republicà, bonapartista i anticlerical, perd l'oportunitat de fer carrera en el moment en què cau l'imperi. Es consagra les seves passions, Itàlia, la música, la pintura, i és a partir dels 40 anys que comença la seva obra novel·lística. Publica les seves dues obres mestres, les novel·les El Roig i el Negre, l'any 1830, i La Cartoixa de Parma, el 1839. És nomenat cònsol a Civitavecchia, però odiava les feines burocràtiques i diplomàtiques i sempre que podia se n'escapava per instal·lar-se a París i dedicar-se a escriure. Stendhal estava convençut que el seu públic no era el de la seva època i creia que els seus lectors ho serien passats 100 anys. Ho va encertar totalment. S'ha dit que Stendhal és el nostre contemporani i quan li demanaven quina era la seva professió, ell responia seriosament: observador del cor humà. Llegint les seves grans novel·les, es percep que estableix una relació íntima amb el seu públic. Diu en el pròleg d'una de les seves obres: aquest conte va ser escrit pensant en un petit nombre de lectors els quals mai no vaig veure, els quals mai no veuré, i prou que ho lamento. M'hagués agradat tant passar vetllades amb ells. És cert que és un novel·lista molt proper, perquè experimenta amb elements del nostre present. Denota una gran coneixença de la pròpia humanitat i sap transmetre una comprensió profunda de l'ànima humana. No vol fer carrera literària. Escriu per necessitat. Com diu l'escriptor Giuseppe Tomasi di Lampedusa, solament es proposa anotar els trets psicològics de la gent i, més essencialment, les seves actituds en relació amb el problema de la felicitat, que és el problema de la vida. Dedica la seva obra als Happy Few, als pocs afortunats, a les ànimes sensibles, al grup feliç de seguidors. La Cartoixa de Parma és, sobretot, una novel·la d'amor i una novel·la de venjança. L'amor de la duquessa Sanseverina pel seu nebot Fabrizio és el factor principal que condiciona l'acció narrativa. Ella mai no confessa aquest amor apassionat i incondicional, però es delata i el narrador ens ho fa saber. És un amor que té, primer, un caràcter maternal, després romàntic perquè idealitza Fabrizio com un ésser heroic i, sens dubte, físic, expressió del desig sexual. Per aquest amor, la duquessa és capaç de tot, fins i tot de morir. Però Fabrizio és un noi que no sent l'amor, que té un profund afecte i estimació per la seva tia i es planteja què ha de fer, si s'ha d'entregar o ha de dissimular. I això el preocupa. Té necessitats d'amor, que relaciona amb el desig sexual. Creu que l'amor és una il·lusió, un invent dels escriptors, un sentiment induït que pot ser molt potent, una idea que el mateix Stendhal defensava. El jove, però, no sent amor per ningú. I el narrador aboca el seu personatge a la caça de l'amor, que vol dir a buscar relacions amb les dones que l'atreuen. La duquessa Sanseverina és un personatge extraordinari. Una dona plena d'intel·ligència, valenta, amb una capacitat de maniobra considerable. El seu atractiu provoca que el príncep de Parma la desitgi sexualment i ella utilitza el seu poder i les intrigues més malèvoles per aconseguir-la. Com que la duquessa no cedeix a les exigències del príncep, qui en patirà les conseqüències serà Fabrizio, que serà empresonat i tindrà sempre a sobre l'amenaça que l'acabin enverinant. En aquest àmbit de la venjança, la duquessa jugarà un paper principal, perquè mourà els fils necessaris per venjar-se del príncep amb la seva capacitat de seducció i amb intel·ligència estratègica. Hi ha a la Cartoixa de Parma un atac contundent contra el despotisme del poder, sobretot quan no sembla tenir escrúpols per eliminar la dissidència i actuar amb la màxima inhumanitat. I el que denuncia Stendhal és vàlid per a qualsevol època i per a qualsevol estructura de poder. Com hem apreciat en el fragment de la Cartoixa de Parma, la tècnica literària de Stendhal s'expressa en aquesta completa fusió de l'autor, del personatge i del lector. L'escriptor confia en la facultat imaginativa del lector per evocar ambients i l'ajuda amb al·lusions que faciliten el camí per contemplar i entendre l'acció narrativa. En aquest sentit, el seu estil és enlluernador. No és una prosa romàntica, tampoc és realista d'influència romàntica. Té una estructura clàssica que trobem a la literatura del segle XVIII. Com diu Ferran Tutent, s'inspira en la literatura llatina i es basa en la racionalitat, el ritme i les figures de pensament, com l'antítesi, la paradoxa, la ironia. D'aquesta manera, Stendhal aconsegueix una prosa homogènia i variada, amb una alternança de motius que ens transmet el pensament i l'actitud vital d'aquest escriptor excel·lent, que obre finestres a un coneixement més complet de la condició humana. I pel que fa a la Cartoixa de Parma, Giuseppe Tomasi di Lampedusa ho rebla amb aquestes paraules. Aquesta novel·la, potser la més gran i en veritat la més grata de totes les que s'han escrit mai, que no té il·lusions ni tan sols artístiques, quasi desproveïda d'adjectius, nostàlgica, irònica, continguda i suau, és el cim de la narrativa universal.